kids are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running.
Ara parlarem de literatura i parlarem d'un dels llibres que més èxit ha tingut en aquests últims mesos. És el No diguis res, sobre el conflicte a Irlanda del Nord, escrit per Patrick Radden Keefe. És un dels llibres més aclamats d'aquest últim any. S'ha publicat en català a Periscopi. Doncs ara el seu autor és a Barcelona per presentar un altre llibre de no ficció també, que es diu L'imperi del dolor. És la història de la família Sackler, que és una de les famílies més riques del món, i a més és responsable d'un medicament que ha provocat milers de morts i milers d'addictes als Estats Units. Hem parlat amb ell sobre investigació, sobre la indústria farmacèutica, sobre conflictes i sobre periodisme. Aquesta és la conversa que hem tingut amb ell, amb Patrick Radden Keefe, amb l'ajuda del traductor Yannick García.
Hello, Patrick. Nice to meet you.
Hola, Patrick. Encantat.
Hi.
No diguis res ha tingut un gran impacte en els lectors. Per què creus que ha estat així?
I think some of it is
jo crec que en part és pel drama que van suposar la vida d'aquests personatges i també aquest intent d'explicar la història de manera força íntima. És a dir, m'importava que et fes la sensació que eres molt a prop d'ells i que entenguessis aquelles decisions, encara que realment no les poguessis prendre tu o que et sentissis incòmode. Vaig buscar aquest punt d'entrada en aquest conflicte a través d'històries humanes.
Històries humanes que sacsegen l'opinió pública.
I hope so. I mean, I think
espero. De vegades, quan tries una qüestió com el conflicte o aquesta mena de violència, pot acabar sent massa fàcil fer-ne una caricatura, no?, per la distància i dir, jo tinc les meves creences i ja sé de quin bàndol estaria, no vull entrar-hi de manera més profunda. I quan reflexionava sobre aquestes qüestions que hi ha darrere del llibre, tenia un cert conflicte, no sabia exactament com em sentia i tenia ganes de plasmar això també a les pàgines.
Amb L'imperi del dolor, que és el llibre que ens ha arribat ara a nosaltres a les llibreries, jo crec que passa el mateix. També hi ha una forta sacsejada en l'opinió pública. El fet que es publiqui aquest llibre que va sobre la història d'una farmacèutica, d'un medicament, en plena pandèmia, té un impacte més fort, més gran?
I do, but I will be
honest. Sí, és així, però et diré la veritat. Em fa sentir una mica incòmode. Perquè part de la història que volia explicar en aquest llibre és que hauríem de ser escèptics també de les motivacions de les empreses farmacèutiques i la manera en què estan regulades pel govern. Però, alhora, tothom s'hauria de vacunar. No dic que no. És un miracle que realment el sector farmacèutic hagi creat aquestes vacunes a la velocitat que ho han fet. I és important que tothom confiï en aquestes empreses i es vacuni. Per tant, no hauríem de ser ni ingenus, d'una banda, i creure'ns tot el que ens diuen, i creure les motivacions d'aquestes empreses com si fossin pures, però tampoc ser massa cínics per no aprofitar-nos d'aquests medicaments que salven vides.
La història d'aquesta família, de la família Sackler, es pronuncia així, Sackler, gira al voltant del poder, dels diners. La gent amb diners té més facilitat per fer el que vol, per saltar-se la llei sense conseqüències?
I absolutely do.
I tant, és així. I és molt bona pregunta. M'interessava explicar la història d'aquest llibre, no tan sols des del punt de vista del sector farmacèutic ni de la crisi dels opioides als Estats Units, sinó d'una família, una família molt acabalada, una dinastia, i per tant hi ha aquesta història més profunda, que són els sistemes que protegeixen les famílies com aquesta, els protegeixen de les conseqüències de les seves males accions. Vaig descobrir que els diners a aquesta dimensió poden influir sobre tot el sistema de govern, a l'hora de retre comptes, i això era el que jo volia explicar, una història d'impunitat.
I el poder, ja sigui el poder polític, el poder econòmic, com condiciona el periodisme?
Well, I think that as a journalist,
doncs jo crec que com a periodista part de la meva feina implica explicar la veritat davant del poder, explorar, indagar fins que arribes a la veritat. Part de l'objectiu d'aquest llibre era explicar la història d'una família que ha intentat moltíssim explicar la seva història. Com? Doncs posant el seu nom als museus i pinacoteques famoses d'arreu del món o de les millors universitats. Ells han explicat una versió de la seva història familiar, però em semblava que contrastava molt amb la veritat. Per tant, el que volia fer era, a través d'aquesta investigació, corregir la història i explicar una versió molt més completa de la veritat.
I quines conseqüències ha tingut això per a tu? T'has sentit amenaçat en alguna manera?
Sí que em vaig sentir amenaçat, perquè des de bon començament aquesta família m'amenaçava, deia que es querellarien de manera ben poc ambigua. Des del principi van començar a enviar-me burofaxos, me n'arribaven moltíssims durant un cert temps mentre l'escrivia. Hi ha una història que explico al final del llibre sobre com doncs, hi havia un moment en què jo estava treballant sobre el manuscrit. Durant la pandèmia hi havia un detectiu privat que estava allà instal·lat davant de casa meva a Nova York observant-me, per tant sí que vaig notar aquesta amenaça, però també pensava que era important no sentir-me intimidat. Com demostro al llibre, són tàctiques que aquesta família i que aquesta empresa han fet servir durant molts i molts anys per intentar silenciar els crítics i canviar doncs, aquesta història oficial. Era important per mi ser-ne conscient en tot moment, però no per això que em desanimessin. De fet, va ser el contrari, em van animar a continuar i a explicar la veritat.
La responsabilitat pel que fa a la salut pública d'una empresa com el Sackler, on queda? Qui li demana perquè passi comptes?
Em sap greu dir-ho, però als Estats Units com a mínim la resposta és que no. És a dir, acabem en una situació en què no, ningú pot retre compte sobre això. Tens una família que ha guanyat milers de milions de dòlars venent un producte que ha causat una gran destrucció en la població. Però hi ha una tendència actualment que les grans empreses, quan no es porten bé, doncs potser sí que se les poden acusar una causa penal i declarar-les culpables i pagar una multa, però això només és l'empresa, no les persones que hi ha al darrere. És a dir, les persones se'n surten sense cap conseqüència. I això ens desanima moltíssim, perquè quan un es planteja quines coses estan bé i quines no, en general la gent es comporta bé quan creuen que hi ha aquesta amenaça d'ells mateixos fer cap a la presó i no l'empresa.
Aquest medicament, l'Oxycontin, es continua comercialitzant als Estats Units?
Sí, i tant, continua comercialitzant-se. I hauria de dir que és un fàrmac que també té unes propietats que són doncs, molt favorables per a molts pacients, sobretot aquells que tenen un dolor crònic. És la paradoxa d'aquesta història, és a dir, van crear un producte que era molt útil per a gran part de la població, però que era molt addictiu també per la resta. I com passa, moltes d'aquestes innovacions farmacèutiques tenen avantatges, però també grans inconvenients. I el més important és que siguem honestos sobre de totes dues cares de la qüestió.
Quant de temps has dedicat a investigar i a escriure aquest llibre, L'imperi del dolor?
Això va començar el 2017. Era un article que vaig publicar a la revista The New Yorker i a partir d'allà doncs, vaig començar a ampliar-ho. Seriosament va ser a principis de 2019, però era una investigació que remunta doncs, al 2017.
Quatre anys d'investigació, quatre anys de feina periodística, i el resultat és aquest impacte que començàvem al principi en l'opinió pública. Pot ser perquè vivim en un moment en el que tot és tan immediat, tuits i titulars tan breus i tan immediats, que reportatges com aquests, feina com aquestes de profunditat i de llarg recorregut funcionen també?
Doncs m'agrada que m'ho diguis, perquè realment era l'objectiu que m'havia marcat amb aquest llibre, explicar una història més profunda i que analitzés no tan sols l'actualitat dels darrers anys, sinó que remuntés a principis del segle XX i que expliqués aquesta nissaga familiar de tres generacions. Per tant, aquest era el motiu per mi. Era important que la història tingués una profunditat. És agradable llegir un llibre en què et fa la sensació doncs, que tens aquesta immersió i que pots arribar a una història molt profunda, sobretot tràgica, com és el cas d'aquesta, i també és important pel que fa a demostrar les teves dades. És a dir, són qüestions molt confirmades. Com ja deia, doncs, m'han amenaçat mil vegades que es querellarien contra mi i per tant, tinc moltíssimes dades sobre aquests capítols.
És aquest el sentit, la funció del periodisme?
I think there's many different types of journalism.
Jo crec que hi ha periodismes de moltes menes diferents, no? Però si més no és el tipus de periodisme que a mi m'agrada. Hi ha dues cares. D'una banda, doncs tens aquesta recerca molt àmplia, vaig entrevistar més de 200 persones, desenes de milers de documents, de pàgines de documents que vaig haver de repassar, vaig anar als arxius, però això només és la primera part. Després has d'asseure't a explicar la història i fer-ho d'una manera que sigui impactant, que agradi a la gent que no són especialistes, que potser al principi ni tan sols es pensaven que els interessaria aquesta història, però si ho expliques de manera prou rica, els personatges també són interessants i és autèntic, al final això atraurà la gent.
Has fet servir una paraula un parell de vegades, que és ser honest, la honestedat. El periodisme que es fa avui és honest?
I do think journalism.
Jo crec que sí, que el periodisme actualment és honest.
It is also under assault.
A més, també està sent agredit, perquè vivim una època en què molta gent llegeix les notícies a través de les xarxes socials. Cada cop més hi ha un seguit de preguntes que la gent es fa sobre la idea de la veritat objectiva, no? La idea que llegeixes una cosa al diari i ja no és un relat diferent, una manipulació, una notícia falsa. En el meu cas, treballant als Estats Units, on fins fa poc teníem un president que deia que els periodistes era l'enemic del poble, doncs em fa pensar que el que fem, en certa manera, és vulnerable. I potser abans no era el cas. També em fa creure que és més important que mai.
Mm-hmm. Després dels Sackler, què ve?
Doncs estic treballant en un llibre que serà un recull d'articles del New Yorker que es publicarà l'any que ve, que es dirà Rogues. I després doncs, estic treballant també en un reportatge per a la revista sobre un advocat que defensa delators sobre diferents qüestions.
Mm-hmm. Patrick, moltes gràcies.
It was a pleasure, thank you.
Un plaer, moltes gràcies.
Ha estat un plaer igualment.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rossell.